Ara volem obrir el nostre espai, l'ombra de la llum, amb l'especialista en fotografia, Laura Hernández Peñalver, avui ocasionalment i excepcionalment divendres. Molt bon dia, Laura.
Hola, bon dia.
Com estem?
Pues molt bé.
Què tal aquest hivern a Formentera?
Aquest hivern a mi se m'ha passat superràpid i superbé. No, sembla primavera, quasi.
Molt bé. Escolta, avui m'ho vols parlar de dues qüestions. A part de la teva secció història habitual, abans... Vols fer una referència a les imatges de Mart, no?
Sí, sí, perquè crec que estem tots, no? Com aquestes dues setmanes, en tots els medis de comunicació hem tingut un munt d'imatges i, bueno, aquests últims dies també inclús vídeos, no?, d'alta definició. Uh-huh. Pues sí, l'arribada del robot Perseverance de la NASA sobre la superfície de Mart. I, bueno, volia fer referència més que el que estem veient aquests dies, que crec que tots els oients pues, tindran una visió, no? Volia dir que aquestes imatges no són les primeres. Abans, el 1964, la sonda anomenada Mariner 4 de la NASA ja va captar fotografies de Marte i es va desmuntar ja la visió romàntica que es tenia del planeta. Varen veure que hi havia tants cràters com a la Lluna. I aquestes fotografies pues, varen ser sense pel·lícula. Fins al 1974, quan fotografiem la superfície de la Terra, ho fèiem amb una pel·lícula fotogràfica. Aquesta sonda, el Mariner 4, ja portava una càmera de vídeo analògica que captava imatges fixes i necessitava 48 segons per fer-ne una. Uh-huh. Les imatges de la càmera de vídeo se convertien en informació digital perquè eren gravades en una cinta magnètica, uh-huh, com si fos ara la targeta de memòria, no?, de les nostres càmeres. I amb una capacitat tan sols per 22 fotografies, amb una resolució pues, molt petita i amb nivell de grisos, clar. Les imatges se transmetien mitjançant l'antena del Mariner a una velocitat molt lenta a la Terra i va tardar fins 9 dies en enviar als ordenadors de la NASA les 22 fotografies que havia fet. 9 dies, saps?
9 dies, carai.
Però el millor de tot és que com la velocitat de decodificació de les imatges era tan lenta, l'equip de la NASA va decidir dibuixar manualment la primera foto segons arribaven els bits que dicen la informació digital. Així que les primeres fotos digitals, Bernat, en realitat foren vistes per primera vegada com dibuixos. Jo m'imagino aquesta situació i em fa molta gràcia, no? Tindre l'última tecnologia per després agafar els llapis de color i fer el dibuix. És, bueno, és total, tot per la impaciència, no?, del ser humà.
Sí, sí, som molt impacients. Ens hi hem tornat cada cop més.
I clar, això... Total, que aquestes primeres fotografies d'escassa resolució van trencar amb tots els mites, com hem dit abans, de que Marte era, no era un món tan fred i inhòspit. De fet, bueno, aquests dies estem veient, no?, per tot arreu el denominat planeta roig. Volia parlar d'això, del passat un poquet, de les imatges que tenim d'altres planetes, per començar ja en la secció d'avui.
Molt bé.
L'altre dia parlàvem, no?, un poquet de la relació de l'antropologia i la fotografia al segle XIX, de com hi ha algunes fotografies fetes amb una intenció científica per fer un estudi antropològic que estaven fetes amb uns paradigmes a vegades estereotipats per la literatura i se feia ja una fotografia, entre cometes, diguem, construïda per a representar idees. Això va ser a l'inici. Un altre dia veurem que, efectivament, després es va fer ja uns estudis fotogràfics antropològics més seriosos. I digueren que avui, com tu, bueno, com varen dir, que parlaríem de la primera visió fotogràfica d'Espanya, que, a més, va ser prou estereotipada. Mm. Així que avui anem a parlar d'això, de la visió que se tenia d'Espanya.
D'acord.
I és que Espanya, al 1840, estava de moda a Europa i Amèrica, a gran part d'Amèrica. Les obres de l'escriptor Víctor Hugo havien sigut publicades i on parlava dels nostres monuments i els nostres costums. Com que tenia un espírit per els detalls, va ser tot un èxit a nivell europeu i possiblement és un dels causants de la multiplicació de nombre de visitants al nostre país. Segurament, com hacía Formentera, va passar a la ram de la pel·lícula de Menem de Lucía y Sexe, o posteriorment en la publicitat d'Estrella Damm el 2009, no?
Sí, Tonight Tonight.
El cas és que la construcció de la il·lusòria identitat espanyola en aquella època és associada a Andalusia, comunitat que fou presa com el referent espanyol. És a dir, que obvia la complexitat del país que hi havia per les diferències culturals, econòmiques i socials entre les diferents comunitats. Els turistes cerquen a Andalusia, que va ser un dels destins turistes de moda entre els viatgers francesos i anglesos del segle XIX que venien ací. Tot això, com hem dit abans, per la literatura, també havien sigut publicats molts llibres de viatges i guies sobre Espanya en aquesta època, on se fomentava bueno, pues, l'orientalisme espanyol per els monuments com l'Alhambra de Granada, que juntament a la producció d'imatges que varen realitzar d'ella, feren que l'Alhambra es projectés en l'imaginari romàntic i possiblement és un dels monuments més preguats i reproduïts d'Espanya. De fet, hi ha un altre escriptor, el Teòfil Gautier, que va vindre durant uns mesos acompanyat d'un amic col·leccionista d'art i va quedar impressionat. No va recórrer tota Espanya, perquè es va centrar més en el centre, en la part nord-oest, bueno, la part del nord-oest, disculpeu, és la que no va, tot Galícia i tot això, per ahí no va estar. Però bueno, en el seu llibre Viatge a Espanya, de 1843, diu: si fóssim un poquet milionaris, se referia als francesos, una de les nostres fantasies seria fer un duplicat del Pati dels Lleons d'un dels nostres parcs. Estava enamorat de l'Espanya, esta. Bueno, hi ha que pensar un poquet, entendre en què moment estava Espanya. Una dècada abans, el 1830, era una nació prou endarrerida, amb una economia pues, d'una base agropecuària. Ja estava en trànsit a una societat de classes, però hi havia un retras científic i tècnic respecte als altres països veïns prou gran. Havia èxode rural, però només Madrid i Barcelona pues, eren les grans ciutats del moment.
Ja.
Gràcies a l'invent de la fotografia podem fer-nos una idea molt més real d'aquell moment, perquè ja hi havia imatges pues, de paisatges naturals, el món rural i la ciutat, els aconteciments oficials, els avanços científics, el desenvolupament d'obres públiques, que va ser superimportant en aquesta època, de les guerres carlistes, dels conflictes colonials al nord d'Àfrica, inclús també dels viatges de la reina Isabel II. Tot això està documentat. La fotografia, podem dir, que pront es va convertir en un florent negoci i formidable instrument de propaganda al servei del poder. Cosa molt important que encara no, ui per ui, està passant.
Clar.
Alguns dels viatgers que venien pues, realitzaven fotografies que foren comercialitzades posteriorment als seus països, però també els fotògrafs d'ací locals ajudaren molt també a projectar una imatge d'Espanya molt reduccionista i il·lusòria amb fotografies de toreros, bandejats, cigarreres i a les vistes de l'Alhambra i dels primers vestigis àrabs. Eren imatges realment destinades a satisfer la demanda dels turistes o que després comercialitzaven a l'estranger. Hi ha un fotògraf molt important a la història de la fotografia que s'anomena Jean Laurent, que va néixer a França, però va morir ací a Espanya, i va fer un dels estudis d'aquesta activitat d'imatges estereotipades, d'obres d'art i de vestits nacionals. Per exemple, les fotografies dels vestits pues, representen les diferències regionals, no?, de cada comunitat. I l'altre dia, bueno, comentaren que el daguerreotip a Espanya, el primer, va ser als poquets mesos, no?, de fer-se oficial a la terrassa d'un edifici de la plaça de la Constitució de Barcelona i que ja a finals del 39 i inicis del 40, per la pràctica del daguerreotip es va estendre amb rapidesa per tot el país. Per una part, gràcies als científics espanyols i per una altra, als daguerreotipistes estrangers que venien a Espanya. Alguns d'aquests obriren estudis i se van establir a Espanya com el gran conegut britànic Charles Clifford, que és un dels grans importants que varen, jo crec que tingueren la sort de que va estar ací, i se va posar el seu estudi al 1850 a Madrid, al carrer d'Alcalà. I després, al poquet de temps, ja hi havia d'agrotipistes espanyols com los Albiñana, los Napoleón, Scritch, que es dedicaren fonamentalment al retrat per a una classe alta de poder econòmic i social, perquè el daguerrotip varen dir que era procar, no?
I tant.
I com a curiositat també dir que també existia, era molt comú en aquesta època, els anomenats daguerrotips postmortem.
Ui, postmortem. Bé, quina necessitat que tenim les persones de veure'ns en altres mateixos, eh? Perquè abans eren les pintures, abans sí. Eren ja des de fa molts segles, doncs, hi havia els pintors que retrataven sobretot la gent rica, després ja va venir el daguerrotip, després la fotografia, i ara el selfie, eh? Ara ja ens fem fotos en altres mateixos i ja està.
Això... Sí, tal qual, d'això podem parlar, no?, un dia i hi ha molt escrit entorn a tot això. Bueno, pues les postmortem, ja que pensar que en aquella època, bueno, pues la mortalitat era molt alta, no?, però sobretot les tasses de mortalitat infantil eren molt altes i així pues els familiars pues mantenien latent el record dels difunts xiquets amb aquests daguerrotips. La calotípia i el col·lodió humit varen ser els procediments més habituals com a alternativa al daguerrotip. L'anomenat calotip o talbotip, que ja digueren que va ser patentat pel britànic Fox Talbot, aquesta tècnica ja permetia fer còpies fotogràfiques a partir del negatiu. I ja que recordar que el daguerrotip era únic i no multiplicable. Podríem dir que aquest procediment és la base de la fotografia, entre cometes, moderna, perquè on la captura pot ser reproduïble. I el col·lodió humit, inventat per Gustav Legray i Scott Archer al 1851, bueno, és un negatiu a un suport de cristall. El procés exigia preparar la placa i revelar-la en el moment mateix de la toma, encara que estava húmida, abans que s'assecara. Pese a això, va ser un gran avanç per la seva velocitat i estabilitat de la emulsió i el temps d'exposició es va reduir a segons. La tècnica es va emprar del 51 fins més o menys 1880 i així a Formentera van tindre la sort de l'any passat l'oportunitat de veure i crear-ne uns gràcies al Formentera Fotogràfica, perquè Fernand Forner, un dels ponents que va vindre, va fer un taller al voltant del retrat i d'aquesta tècnica. I, bueno,
molt bé.
Hem anomenat abans a Clifford, i Clifford va dominar la tècnica del calotip magistralment. Ens ha deixat unes imatges increïbles que algun oient, si cerca per Google, veurà pues, unes imatges precioses. Moltes del patrimoni artístic espanyol, amb les seues fotografies, s'allunya ja de les escenes pintoresques a favor d'una arquitectura ja més monumental. Els calotips, encara que no tenien la nitidesa i realisme dels daguerrotips, tenien la seva estètica pròpia, amb una textura difuminada, que anava molt bé, crec jo, amb els ideals estètics del romanticisme, perquè era més misteriós. Però, bueno, al 1855 va canviar-se de tècnica i va començar a fer les plaques de cristall de col·lodió. El col·lodió humit va fer que desapareguera els procediments dels daguerrotips i els calotips. I a Espanya, durant els últims 15 anys del regnat d'Isabel II, destacats fotògrafs nacionals i estrangers utilitzaven, com hem dit abans, la fotografia com vehicle de propaganda política al servei de la monarquia, que va promoure pues, el desenvolupament de les infraestructures i la modernització d'Espanya a través d'un ambiciós programa d'obres públiques. És de gran importància aquestes fotografies per afirmar el progrés tecnològic, no?, de l'Espanya, no?, de com anava un poquet modernitzant-se. Tant Clifford com Laurent documentaren aquests anys. Clifford va treballar per la reina Isabel II al seu servei i li va acompanyar a diversos viatges oficials i destaca l'àlbum que va fer de les obres de la construcció del canal d'Isabel II, que va ser el que va proveir d'aigua a Madrid, o també la remodelació de la Porta de Sol. I que Laurent En canvi, pues, ens ha deixat un dels llegats que millor documenten aquesta època. Es va associar també amb un espanyol, José Martínez Sánchez, durant uns anys, que és un fotògraf amb molta qualitat, que tenia el seu estudi a València, però que després se va passar a Madrid, i mostraven la preocupació de la corona per la modernització dels transports i les comunicacions. És a dir, varen fer pues, fotografies de carreteres, línies ferroviàries, els fars, els ports, però també Laurent, amb un caràcter empresarial, va fer retrats a escriptors, artistes i polítics i ens ha deixat pues, un llegat molt important.
Molt bé.
La popularització del retrat, com tu has dit, que sempre volem no? fer-nos tindre ahir, la presència, va ser des de l'inici, al 1839, pues, molt important i, com digueren, el daguerrotip no permetia l'accés a les classes populars per el seu cost.
I tant.
Però, amb el col·lodió humit, a partir del 51, sí que va poder fer-se gràcies pues, a aquesta nova tècnica. L'autèntica popularització del retrat va ser amb les cartes, carte de visit o targeta de visita.
Ei!
Això és, bueno, és prou, se pot veure fàcilment i tindre alguna. És una foto obtinguda a partir d'un negatiu sobre una placa de cristall de col·lodió humit. El positiu és sobre un paper d'albúmina, que l'albúmina bueno, pues és un tipus de còpia que va utilitzar molts fotògrafs, que la seva base és amb clara d'ou, amb altres elements com l'amonio, i és un tamany al voltant de 60x90 i es presentava després pegat en una cartolina d'un poquet més gran. No? Va ser patentada per el fotògraf francès Dizdery en el 1854 i es va difondre amb molta rapidesa i va suposar una verdadera revolució social perquè les classes ja treballadores pues podien tindre la seva pròpia imatge per un mòdic preu. Podem dir que es va democratitzar el retrat. També, com curiositat, les persones podien tindre els rostres dels personatges famosos, com els polítics, escriptors, intel·lectuals, artistes, a partir de targetes de visites en els anomenats àlbums de celebritat. És a dir, era com comprar cromos, no? I després tu tindré el teu àlbum en volta dels jugadors del futbol de les persones famoses.
Ja.
I una altra curiositat que va haver, que a mi m'interessa molt, va ser els àlbums familiars. Se realitzaven també per posar les cartes de visita individual de cadascú en el seu corresponent parpatús i així tenien una visió conjunta de què era la família i s'intercanviaven entre familiars i amics les fotos dels components de la família. Era habitual que aquestes targetes pues, darrere tenien informació del nom del fotògraf i la ciutat o la publicitat de l'estudi fotogràfic. Ai, disculpa.
No, endavant.
No sé. I res, pues, dir sols que aquests estudis fotogràfics pues, te van a multiplicar per tot el país. Hi havia un afany de col·leccionisme per convertir, pues, se va convertir la fotografia en un fenomen de masses a partir de la dècada de 1860. I així, per exemple, Laurent, en el seu estudi del carrer de Sant Jeroni de Madrid, s'anunciava en la presa com 25 retrats escollits no? pel tema dels àlbums de les celebritats que hem dit. I, bueno, parlant de retrats també, així a Formentera, l'altre dia, el formenterer Miquel Costa de la Mola va publicar en el seu perfil de Facebook una imatge d'un familiar seu, en Joan, que és l'avi del seu avi patern, i se pensa que la foto podria estar feta en la Primera Guerra del Marroc, el que he contat abans que ja les primeres guerres carlistes i els conflictes ja s'havien ben retratat. Al voltant del, pues, del 1859 o 1860. Pot ser que aquesta imatge fos un col·lodió humit o a l'albúmina, o pot ser que fos un ferrotip, però com és una digitalització no podem saber tècnicament què tipus de foto és. Però bé, estem ahí a veure si anem trobant més fotos de la Formentera.
Molt bé. Escolta, per cert, no sé si tens res més a afegir. Si no, et volia preguntar sobre una foto de Robert Capa, que aquesta setmana ha sigut notícia. No sé si ho has pogut seguir. Una casa fotografiada per Robert Capa, segurament en la seva època el corresponsal de guerra, almenys fotogràficament, més potent d'aquell moment, que va fotografiar una casa al barri de Vallecas a Madrid del tot bombardejada, amb uns boixos fora, sí, somrients, i que ara serà un museu sobre els bombardejos, en aquest cas.
Crec que és la imatge, no?, que és d'una casa que està pintada de roig, de vermella, pot ser?
Avui segurament sí, però la casa original està tota, està absolutament foradada i hi ha, doncs, tres nens asseguts a terra amb tota la runa, amb tots els enderrocs, i una altra nena o adolescent recolzada a la porta. És una imatge icònica i aquesta casa segueix existint i la convertirà en precisament un museu dels bombardejos, no sense... No sense...
Bueno, pues me pareix superbé que n'hi hagi en espais sempre i quan, bueno, hi hagi prèviament una reflexió de què se va fer en aquest espai i que tinguin una participació també que se donen a conèixer tot el treball de Robert Capa, com així també podem fer un altre dia una secció de l'ombra de la llum al voltant de Robert Capa, del seu llegat, i bueno, no sé si saps tot també lo de Gerard Taro, que moltes fotografies no sé si les va fer la seua parella, ell... És un tema interessant.
Però... Bé, jo de Robert Capa conec bàsicament la polèmica entorn aquella foto tan i tan icònica del milicià sent disparat que finalment es va reconèixer que era un muntatge, no?
Sí. Bueno, mira, tinc un company, Hugo, que va fer el màster en mi, que el seu... va fer un documental que es diu El Iceberg, ara no me recordo molt bé, no sé, del Iceberg, que parla tot d'això si és o no és, no? 100% tampoc se pot dir, però sí, segurament moltes fotografies estan construïdes.
Clar.
Que no per això són millor o pitjors fotos, però bueno, si són fotografies documentals, per això sempre estic parlant que tenim que fer una reflexió i tot el que veiem, bueno, hi ha que pensar.
Molt bé.
D'on pot vindre.
Gràcies, Laura Hernández Peñalver, que ens ha portat, com fa cada 15 dies, l'ombra de la llum, la fotografia, la seva passió, aquí, perquè els oients, doncs, ens hi familiaritzem i també generem dins nostre l'amor, l'interès cap a aquesta art moderna. Gràcies i molt bon dia.
Bon dia. Adéu a tots.